Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? Confiem que ben resguardats i resguardades de la pluja, que fins ara cau de manera constant i suau, tot i la possibilitat que puga deixar alguna trompada d'aigua al llarg del dia d'avui o de demà, ja que tenim activat l'avís groc per pluja i tempestes des de les 9 d'este matí i fins a demà dimecres a les 23:59. Repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Una de cada quatre persones joves a Espanya considera que està sola, és el que informa l'educadora social de la Mancomunitat de Serveis Socials, Raquel Nadal. Avui, Dia Mundial contra la Soledat No Desitjada, s'ha fet públic que la segona jornada socioeducativa organitzada per la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i Les Valls en col·laboració amb l'Ajuntament de Pego tractarà esta qüestió els dies 11 i 12 de març de 2026. La raó és que des del Servei d'Infància i Adolescència, en avaluar què els manifestaven els i les joves, van detectar que moltes voltes, bé de manera directa o indirecta, era que se sentien sols. El mercat laboral de la Marina Alta tanca el 2025 estable. Novembre deixa un ajust estacional molt contingut a la comarca. L'afiliació registra la caiguda més suau en un mes de novembre i l'atur apenes varia.
Els informatius a Radio Pego.
Des de la Covid, la salut mental ha començat a estar més present en l'agenda política i sanitària, però és cert que el terme és molt ampli, el que permet treballar-la per àrees. És el cas que proposa enguany la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i Les Valls en coordinació amb l'Ajuntament de Pego, coincidint amb la commemoració del Dia Internacional contra la Soledat No Desitjada. Han fet públic que enguany la segona jornada socioeducativa que organitzen estarà dedicada a la soledat no desitjada en infància i adolescència. La raó la trobem en l'anàlisi de les respostes rebudes durant les intervencions realitzades des del Servei d'Infància i Adolescència de la Mancomunitat de Serveis Socials. Explica l'educadora social Raquel Nadal què és el que perceben en ells i les joves.
Pensant un poc en la nostra intervenció, en este cas el Servei de Prevenció d'Infància i Adolescència de Serveis Socials de la Mancomunitat, pues paramos a pensar exactament quan teníem a estos xiquetes i xiquets i a estos adolescents que notàvem que veiem en ells, que els faltava o quin era el malestar, val? I mos trobàvem moltes voltes que els xicons, bé de manera directa o bé de manera indirecta, sobretot més adolescents, val? En xiquets i xiquetes també ho veiem, però sobretot en adolescents, mos diuen que sentien sols.
Amb esta realitat van començar una segona fase més teòrica que va comportar esbrinar si existien estudis que avalaren el que els testimonis directes desvelaven i els van trobar.
Aleshores, pues, vam estar parlant, ostres, pues, anem a indagar un poc sobre este tema, anem a veure això, si n'hi ha estudis, si n'hi ha... Bueno, sí, i efectivament vam trobar un estudi de Barcelona, després vam trobar un altre estudi de l'Observatori Estatal de la Soledat No Desitjada, realitzat el 2023, on posa la prevalència de la soledat juvenil en un 25,5%. Val? Sí que és veritat que en la franja d'edat de 16 a 29 anys. Val? És a dir, que un de cada quatre persones joves en Espanya es considera que està soles. Val? Aleshores, doncs, després de contrarrestar amb informació, no, ja més fiable, estar veient tot el que estem veient en el nostre dia a dia, la nostra feina, van decidir que no n'hi havia millor tema que este.
Una soledat no desitjada és una soledat que comporta un sentiment negatiu, perquè la sensació és que es tenen menys relacions socials o de pitjor qualitat que les que es desitjaria. Habitualment, quan es parla o es pensa d'aquest tipus de soledat, apareix en l'imaginari col·lectiu una persona major. Una realitat, però, que està un tant allunyada de la realitat, perquè el baròmetre de la soledat no desitjada a Espanya 2024, promogut per la Fundació 11 en col·laboració amb la Fundació AXA, té com a conclusions principals que la soledat no desitjada està especialment estesa entre la joventut i també que és més freqüent entre dones que entre homes. És per això que l'educadora social de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls considera que té molta importància visibilitzar este sentiment i que es dona, sobretot, doncs això, entre gent jove.
Crec que té molta importància visibilitzar este sentiment, perquè moltes voltes, quan parlem de soledat no desitjada, sempre pensem en la gent gran, perquè pues, són persones, no?, que ha faltat la seva parella, els seus fills potser viuen fora, val? I clar, i pensem que la gent jove, a no ser que siga alguna xiqueta o xiquet o adolescent que no tinga amics, que no sol ser l'habitual, o això, pensem que no es senten sols, val? I ja el dic que en el nostre dia a dia podem observar que són xiquets i xiquetes amb amics, que tenen la seva família, tenen els seus pares, tenen els seus germans i asseguren sentir-se sols, val? Entonces, els afecta de moltes maneres este sentiment, val? Ens trobem en autolesions cada vegada més. Ens trobem també en gent que està trista o que no es sent bé amb ell mateixa, baixa autoestima, vull dir, moltes coses que repercuteixen en el seu dia a dia, el rendiment escolar. Aleshores, pensàvem que era molt important visibilitzar-ho, perquè com que no sé si dir que no acabem de ser conscients, la societat, d'aquesta soledat no desitjada en xiquetes i xiquets i d'adolescents està present, però ho està i molt. Les dades així ho reflexen en l'Observatori Estatal de la Soledat No Desitjada, no?
I per tal de visibilitzar-ho i fer-ho present en la societat, des de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls, en col·laboració amb l'Ajuntament de Pego, van creure important tractar-ho en profunditat en la segona jornada que es realitzarà els pròxims 11 i 12 de març de 2026 a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La soledat no desitjada té més d'una causa, però les dades diuen que la majoria de la joventut que la patia considera que tindre massa relacions en línia té un efecte negatiu, un extrem que confirma l'educadora social, qui afirma que les noves tecnologies i les xarxes socials fan molt de mal. Així mateix ressalta Nadal la importància que té per als fills i les filles que els progenitors passen temps amb ells i elles.
Remeis per a eliminar-la o minimitzar-la, la veritat és que són molts. Algo repetitiu i que la gent està cansada d'escoltar és el tema de les noves tecnologies i les xarxes socials. Fan molta mal, val? Nosaltres ho veiem en la nostra feina. Xiquets que es passen les vesprades tancats en casa, jugant a la Play, en el mòbil... I és que, clar, no som conscients, perquè moltes vegades ens trobem en família que diuen, ei, però si estàs jugant amb amics en línia, ja, però no és el mateix, no està... Aquest tacte social, no sé, no està així cara a cara, val? Entonces no pot arribar mai a ser el mateix. A més, el que veus a l'altra part de la pantalla no saps realment si és el que estan dient, si és el que estan explicant, a no ser que juguen entre ells, no? Nosaltres insistim molt a totes les famílies establir un horari en el tema de les noves tecnologies, un horari que han de complir tots, perquè jo no puc dir-li a la meva filla o al meu fill a les 9 s'acaba el mòbil i jo estaré en el mòbil a la mà, val? Per a mi això és un dels punts més importants. Sé que és algo que la gent està molt cansada de sentir, però no són conscients realment del mal que estan fent. costa més important que passar temps en els pares i en la família. Moltes voltes ens diuen que els pares, com que estan ausents, que no estan, són conscients de que les jornades laborals compliquen molt poder portar una criança conforme ens agradaria portar, però tenim que intentar estar i quan estem estar de veritat, estar presents. Sona molt a topicazo, però és veritat que és una de les coses que més troben a faltar els xiquets i xiquetes i adolescents, per lo menos en els que nosaltres treballem dia a dia.
I ajuda també a allunyar el sentiment de soledat no desitjada la pràctica de l'esport.
També és molt important la pràctica de l'esport perquè ajuda a fer noves amistats. Això també parlarà el coordinador d'esports, un dels ponents, el coordinador d'esports de l'Ajuntament de Pego, un dels ponents que tindrem. I res, i anirem veient algunes cosetes més a lo llarg de totes les ponències.
La segona jornada socioeducativa de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls compta amb 4 ponències impartides per una gran varietat de professionals i amb molta experiència, el que fa que la coordinadora i la resta de l'equip de la Mancomunitat estiguen molt contentes, segons expressa Raquel Nadal.
Respecte als ponents, la veritat és que estem molt contentes perquè tenim una gran varietat de professionals i amb molta experiència. Per una banda tenim el coordinador d'esports de l'Ajuntament de Pego, Josep Llorca. Comptarem també amb la pediatra del centre de salut, Daniela Capurro. Tindrem el plaer de comptar amb Maria Velasco, que és una psiquiatra divulgadora de salut mental i escriptora. Ella, la veritat és que és la ponent estrella. Vos recomano que si no la coneixeu, la busqueu. Ella té un llibre que es diu Criar con salut mental. A més, té un podcast que es diu Raïces. Ella en aquest podcast ha portat a moltíssims altres especialistes, a Rafa Guerrero, al pediatre Carlos González, i la veritat és que és un plaer comptar amb ella. Estem molt contentes de pensar que va a vindre. Ens va alegrar moltíssim quan va acceptar la proposta. I res, tancarem la jornada amb una ponència de l'orientadora de l'IES Enric Valor de Pego, una d'elles, Lucía Fullana, i jo, Raquel Nadal, com a educadora social de la Mancomunitat de Serveis Socials. La nostra ponència va un poc enfocada també a fer veure als diferents centres educatius la necessitat de notificar.
I la segona jornada socioeducativa està dirigida sobretot a docents, a gent de l'àmbit social, i també és interessant, apunta Raquel Nadal, que acudisca gent de l'àmbit sanitari.
Està dirigida sobretot a docents, a gent de l'àmbit social, i també és interessant que de l'àmbit sanitari, perquè comptem amb la pediatra, comptem amb la psiquiatra, i esta volta pues, ampliem també, ens agradaria també que sanitaris també s'animaren a vindre a la jornada. La segona jornada es desenvoluparà l'11 i 12 de març de 2026, de 4 a 8 de la vesprada.
Soledat no desitjada en infància i adolescència, una temàtica, la de la segona jornada socioeducativa que s'organitza a Pego, que ens afecta a tots i a totes, és el que reflexiona l'educadora social Raquel Nadal.
Que el tema de la jornada crec que és algo que ens afecta a tots. Val? Està clar que està dirigida per a professionals de l'àmbit socioeducatiu i sanitari, però és un tema que ens devem preocupar tots, tota la societat. Hem d'estar molt pendents dels nostres adolescents, dels nostres xiquetes i xiquets. Hem de tindre en compte que estem vivint canvis molt bruscos en una societat que realment no està preparada i ho tenim que estar. Aleshores, crec que és molt interessant i penso que pot ser una jornada molt enriquidora per a totes les persones que acudisquen. I m'agradaria també aprofitar per donar les gràcies tant a la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Pego, a Mercè Volta, per recolzar-nos en aquesta idea i per ajudar-nos a tirar endavant aquesta segona jornada socioeducativa, i també agrair-li-ho a la coordinadora de Serveis Socials, a Lola Sendra.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
Un apunt més breu. El passat 11 de desembre, el centre de transfusions va visitar Pego i aquest dia van acudir a donar sang 25 persones, de les quals van poder finalment realitzar la donació 21. Curiosament, en esta ocasió no hi va haver nous donants. Des del centre de transfusions avancen que la pròxima col·lecta de sang serà ja l'any que ve. Concretament, serà d'ací a un mes, el 16 de gener, que és divendres, coincidint amb el mig any de Moros i Cristians a Pego. De fet, és poc habitual que les unitats mòbils del centre de transfusions ens visiten un divendres, així que anoteu-ho ja a l'agenda que, a més d'acudir al mig any, aquest dia podeu ser solidaris i solidàries amb molta gent. Recordem que cada dia el centre de transfusions necessita 250 unitats de sang, que de moment és insubstituïble, i aquestes 250 unitats de sang abasteixen els 15 hospitals de la província d'Alacant i per això en necessiten tanta.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
I també tenim l'informe de l'Observatori Marina Alta al respecte del mercat laboral i ens apunten a que hi ha una lleu correcció de l'afiliació que es manté en màxims de la sèrie per a novembre amb un comportament excepcionalment estable de l'atur. I és que novembre sol ser un mes fluix per al mercat laboral de la Marina Alta. Després del tancament de la temporada turística i abans del repunt nadalenc, l'ocupació tendeix a descendir. Esta pauta es repeteix quasi tots els anys, amb l'única excepció de novembre de 2024, quan l'afiliació va augmentar lleugerament en 2 persones. En 2025, el comportament torna a alinear-se amb la tendència habitual, registrant-se una pèrdua de prop de 150 ocupacions. Així i tot, la dada inclou un aspecte positiu. Encara que la caiguda contrasta amb el xicotet increment de l'any passat, el nombre total de persones afiliades aconsegueix arribar als 63.573, la xifra més elevada de tota la sèrie per a un mes de novembre. Paral·lelament, l'atur registrat descendeix en 3 persones, una millora molt superior a la de fa un any, fins a quedar en 7.612 persones demandants d'ocupació, la seva xifra més baixa per a un novembre des del 2007. En conjunt, totes dues dinàmiques deixen un balanç anual favorable. En els últims 12 mesos s'han creat 1.967 ocupacions i el nombre de persones inscrites en l'atur s'ha reduït en 776. Al novembre es van comptabilitzar 148 persones afiliades menys que a l'octubre, situant el valor a tancament del mes en 63.573 persones cotitzant. Això equival a un descens mensual de 0,23%, més accentuat que en l'any anterior. Encara que novembre de 2024 va presentar, com hem dit, millors dades d'afiliació que el d'enguany, el conjunt del 2024 va ser un exercici positiu per a l'ocupació, amb la creació de 242 noves ocupacions. No obstant això, el balanç interanual de 2025 és encara més favorable. En comparació amb novembre de l'any anterior, es comptabilitzen 1.967 afiliacions més. Este augment equival a un creixement del 3,9%, la qual cosa suposa una acceleració del ritme interanual i el situa per damunt del registrat en els 12 mesos previs. Més enllà de l'ajust puntual de novembre, l'afiliació a la Marina Alta se situa en nivells històricament alts i consolida un ritme de creixement interanual sòlid superior al de l'exercici precedent. L'afiliació va descendir al novembre entre les dones, mentre que entre els homes es va mantindre estable. D'esta manera, l'ajust va ser més acusat en el col·lectiu femení, amb una pèrdua de 133 ocupacions. Al novembre, si parlem de desocupació, va augmentar a la Marina Alta en només 3 persones, un lleu repunt del 0,04%. Esta pujada és més suau que la del 2024, quan l'atur va sumar 82 demandants i també menor que la registrada en 2023. Amb aquest comportament, l'increment d'aquest mes de novembre es converteix en el més moderat de tota la sèrie històrica, situat el total de persones desocupades en 7.612, la xifra, com dèiem, més baixa per a un 11è mes de l'any des del 2007. I la caiguda de l'afiliació no ha suposat un empitjorament de la qualitat de l'ocupació. Al contrari, el 64,61% dels contractes signats al mes de novembre són indefinits, una proporció que ha crescut de manera notable des de la reforma laboral, quan apenas superava el 20%. La taxa de temporalitat se situa en el 35,16%. La contractació total disminueix respecte a l'octubre un 11,15%, encara que en temes interanuals mostra un increment del 4% respecte al novembre de l'any anterior. Per tant, com dèiem i resumint, de moment podem dir que el comportament d'aquest novembre és estable per a l'atur a la Marina Alta. I pel que fa a la previsió de l'oratge, com dèiem, precipitació probable molt alta durant tot el dia, tot i que a partir de la vesprada nit passa del 100% que tenim ara al 75%. Temperatures entre els 10 i els 15 graus de màxima, 10 de mínima, 15 de màxima, i el vent bufa fluix de sud-oest. Si mirem precipitacions, a hores d'ara, segons la xarxa de pluviòmetres d'Avamet, està plovent a Pego, excepte a les Verdales, que ara no marca que ploga, a la resta sí, i han caigut 12 litres i mig per metre quadrat al Corral de Rata, 11,8 a Sant Jaume, 11,4 al centre de Pego, 10,7 a La Plana, Ambra 4,7, i en aquest cas ens faltaria el musical, que en aquests moments no ens apareix, però com veieu, doncs, de manera moderada no deixa de ploure i els pluviòmetres van augmentant a poc la seva quantitat de registre. Hem de dir que, ja ho hem comentat al principi d'aquest informatiu, tenim avís groc per pluges i tempestes actiu des de les 9 del matí i ho estarà fins a demà quan s'acabi el dia. I és que demà tenim també una probabilitat del 100% de precipitació durant tota la jornada i temperatures molt semblants a les d'avui, 11 graus de mínima, 15 de màxima, i el vent estarà encalmat a les primeres hores del dia i després a les hores centrals bufarà al voltant de 15 km per hora de component sud. I per a dijous, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, continuarà plovent, però ja de moment sense avisos, i ho farà també amb una probabilitat del 100%, el 100% i el 85%. Temperatures dijous lleugerament més elevades, 12 graus de mínima, 16 de màxima, i el vent bufarà de component nord al voltant de 10 km per hora, però anirem veient com transcorre l'evolució. Això és tot a l'informatiu de avui dimarts 16 de desembre. Moltes gràcies per estar ahir a l'altra banda sintonitzant-nos i confiem que acabeu de passar una molt bona jornada, que no vos banyeu molt i fins demà. Que vagi bé. Adéu.